Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 10, us informa Sandra Gómez. El secretari general de la UGT de Catalunya, Camil Ros, considera que l'1 de maig d'enguany és el millor en molts anys, però lamenta que la manca d'acord amb la patronal per apujar els salaris és la part fosca de la jornada.
Nosaltres, quan estem contents amb una part, de la resta no hi renunciem, no? Per tant, aquest 1 de maig és un 1 de maig de conquestes laborals i socials històriques, que feien molts anys que no hi eren, reforma laboral, pensions, salari mínim, però al mateix temps és un 1 de maig en què la part fosca és el bloqueig patronal a tenir un increment salarial.
El líder sindical reclama un acord immediat per incrementar els sous dels treballadors i lamenta que la patronal està marejant els agents socials des de fa més d'un any i actua amb irresponsabilitat. En aquest sentit, Ros avisa que si la situació no reverteix, tornaran les mobilitzacions. El líder de la UGT a Catalunya admet que els sindicats tenen coses antiquades, però remarca que segueixen sent útils per la seva capacitat de força i pressió. Per la seva banda, el secretari general de Comissions Obreres de Catalunya, Javier Pacheco, assegura que la posició patronal indecent que bloqueja els increments de sous ha de ser contrarrestada amb la mobilització dels treballadors a partir de l'1 de maig.
OCDE, Banc Central d'Espanya, Banc Central Europeu, i quan tot aquest estan dient que s'han passat de rosca acumulant beneficis, incrementant els marges de beneficis, provocant una segona ronda d'inflació, no?, que s'està afectant sobretot amb els productes més bàsics de consum, com és la cistella de la compra, que fins i tot arribar a superar els 15%, no?, d'increment d'aquesta inflació, doncs no repartir salari és indecent. I l'espatronal ha de corregir aquesta posició.
Pacheco ha subratllat que emplacen el conjunt de la classe treballadora a obrir un període d'intensificació de les mobilitzacions per garantir que els beneficis es reparteixin. També ha alertat que cal un debat profund i revolucionari sobre l'ús del temps del treball i ha advertit que no es pot parlar de forma aïllada d'elements com la jornada de 4 dies, fet que pot portar a incrementar l'oci d'uns quants i a condemnar a ser esclaus del treball en cap de setmana a milers de treballadors. Més temes. Les associacions federades de famílies d'alumnes de Catalunya demanen al Departament d'Educació un pla urgent per combatre la calor a les aules i alerten que els ventiladors són insuficients. La presidenta de la FAC, Belén Tascón, ha exigit un pla d'emergència que estableixi com està cadascun dels centres educatius i a partir d'aquí fer una programació d'actuacions. Davant l'augment de temperatures de les últimes hores, Tascón avisa el departament que està fent tard.
Des de la FAC i des de totes les AFAS, no?, de Catalunya, s'està demanant al departament, doncs, que primer, doncs, faci un pla d'emergència climàtica, que això suposa establir com està cadascun dels centres educatius i a partir d'aquí fer una programació concreta de quan s'actua, s'ha de actuar, doncs tot el que rebem fins al moment són, sí, aquest problema es tractarà, però es tractarà l'any que ve.
Fons d'Educació han avançat que la setmana vinent presentaran diverses mesures per fer front al repte climàtic als centres. I un motorista de 39 anys va morir ahir divendres al vespre en un xoc amb un cotxe al districte d'Horta-Guinardó de Barcelona, segons ha informat l'Ajuntament de la capital catalana. L'avís de l'accident es va rebre pels voltants de les 9 del vespre a la cruïlla entre l'avinguda Mare de Déu de Montserrat amb el carrer Praga. Arran de la topada, el conductor de la motocicleta va ser traslladat ferit molt greu a l'Hospital de Sant Pau, on finalment ha mort. Fins al lloc dels fets es van traslladar diverses dotacions de la Guàrdia Urbana, que s'ha fet càrrec de la investigació, i unitats del sistema d'emergències mèdiques. Aquesta és la setena víctima mortal en sinistres de trànsit aquest 2023 a Barcelona. I en cultura, el cantant Bruce Springsteen ha segellat el seu idili amb la ciutat de Barcelona després de l'apoteosi concert de gairebé 3 hores que ha ofert davant de prop de 60.000 persones a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Barcelona, us estimem, ha dit Springsteen fins a 3 ocasions en català. En plena forma i amb una energia inesgotable, Springsteen, de 73 anys, acompanyat per The Street Band, ha defensat un repertori ple de clàssics. El cantant ha ofert aquest divendres el primer dels dos concerts que farà Barcelona, el següent aquest diumenge, els dos amb Sold Out, una actuació que dona el tret de sortida a la seva gira europea. I en esports, el Barça de bàsquet s'ha imposat al Salgiris Kaunas per 89-81 i és a un pas de la Final Four. Els blaugranes col·loquen 2-0 a la sèrie davant els Alguiris després de resistir un bon partit dels lituans. Mirotić i Beisli van liderar el triomf dels de Jessica Bixos, que estan a un pas del seu objectiu de semifinals. En futbol, el Barça és el primer dels equips catalans que té partit en aquesta jornada i aquest vespre a les 9 s'enfronta al Betis al Camp Nou. Xavi Hernández recupera Dembélé després de 3 mesos de baixa per lesió. Pel partit contra l'Atlètic de Madrid ja va recuperar Pedri i De Jong, que 7 jornades per acabar la competició, el Barça es lidera la Lliga amb 11 punts de diferència sobre el segon, el Real Madrid. I en Fórmula 1, el monegasc Charles Leclerc ocuparà el primer lloc de la graella de sortida en el Gran Premi d'Azerbaijan de Fórmula 1. El pilot de Ferrari sortirà per davant dels dos pilots de Red Bull. El líder del Mundial, el neerlandès Max Verstappen, ha estat segon i el seu company, el mexicà Sergio Pérez, ha estat tercer. Això és tot per ara. Tornem amb més informació d'aquí una hora.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Estel els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, de 13 a 14 hores, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Els dissabtes a les 11 del matí tastem, descobrim, catem i provem el bo i millor de la gastronomia a Trotamundos, el programa que segueix la pista a les denominacions d'origen, als restaurants i als racons geogràfics amb més bon gust del moment.
Trotamundos, els dissabtes a les 11 del matí a Ràdio Estel, amb Miquel Mercadal.
El camí més curt cap al bon gust.
Vols que la teva solidaritat perduri al llarg del temps? Deixant el teu llegat solidari a Càritas Barcelona, ho faràs possible. Amb la totalitat o una part de la teva herència, garantiràs que les persones que més pateixen continuïn rebent la nostra ajuda. Si vols més informació, escriu-nos a llegats@caritas.barcelona o truca'ns al 93 112 7010. Amb el llegat solidari de Càritas, la teva generositat serà eterna. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a un quart de vuit del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a un quart de vuit del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel. Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Era Val d'Aran, 106.0.
Comença Plusvàlua Dones, el primer i únic programa de ràdio a Catalunya i Andorra amb temàtica de dona per tota la societat, amb 14 reconeixements de qualitat i menció Premi Zapping TV. Cada dissabte, Mireia del Pozo, directora de Plusvàlua Dones, i el seu equip aborden un tema en relació a la dona. Violències de gènere, economia, empresa, drets i legalitat, lideratge, autoestima, relacions, salut, xarxes socials i comunicació, monomarentalitat, STEM i educació, amb la solució com a objectiu. Per un món millor al costat de les persones. Plusvàlua Dones, un programa en col·laboració amb la Fundació Bancària La Caixa i el Centre d'Estudis de les Dones d'Europa amb el suport de l'Institut Català de les Dones.
Molt bon dia, com esteu, Plusvàlua Dones? Nosaltres felices, contentes, estem ja acabant el mes. Aquest mes d'abril, tan florit i tan calorós, que sembla que estem a ple estiu. Hem celebrat juntes Sant Jordi, ens n'hem anat a celebrar el Dia de la Terra a Bucarest i fins i tot acabem de tornar de Brussel·les d'inaugurar oficialment el mes de la diversitat. Aprenguem, reconeguem i creixem. Per què? Hem oblidat la part més fonamental del ser humà? Hem oblidat qui som? El nostre sistema només es basa en el treball? Anem a aprendre o anem a obtenir una titulació actualment quan ens estem formant? On queda el nostre jo, el nostre ser, en l'època de la immediatesa i del creixement de les malalties mentals? És el moment de tornar a la nostra essència. I avui, aquí, al Plusvàlua Dones, anem a fer-ho. Anem a parlar d'educació emocional. Doncs per parlar d'educació emocional ens acompanya Cristina Gutiérrez. Cristina Gutiérrez és la directora de La Granja, és educadora emocional i escriptora. A la taula ens acompanyarà també Noelia Rodríguez, vicepresidenta del Centre d'Estudis de les Dones d'Europa, representant de les persones discapacitades i instagramer positiva. També ens acompanya Maria Rosa Buxarrà, és catedràtica de la Facultat d'Educació, responsable del grup de recerca d'educació moral i d'ètica, i Sònia Díaz, sociòloga i sòcia cofundadora de l'Associació Siena, a qui totes i tots també coneixeu. A totes les tertulianes d'avui, després passarem a l'espai de benestar de la mà d'Airín Pons i a l'espai d'imatge i moda de la mà d'Amparo Tamayo. Comencem, ara sí, el Plusvàlua Dones. Molt bon dia, molt benvinguda al Plusvàlua Dones, Cristina Gutiérrez, educadora emocional, directora de La Granja i escriptora. Quin honor, quin plaer tenir-te avui aquí entre nosaltres.
Home, el plaer és meu. També envoltada de dones meravelloses i fantàstiques.
Cristina, teníem ganes de que vinguessis perquè realment feu coses molt importants a La Granja, que després en parlarem, però primer anem a parlar d'aquests conceptes tan realment importants perquè puguem avançar. Què és realment l'educació emocional?
L'educació emocional és un procés educatiu en el qual ens ajuda a prendre consciència de les emocions que sentim i fer, amb allò que sentim, regular-les d'alguna manera que sigui positiva per tu, però també per les persones que t'envolten. En resum, l'educació emocional tracta d'intentar convertir les emocions en les nostres aliades per anar per la vida i no en les nostres enemigues, com malauradament avui en dia està passant.
Sí, exacte, perquè està clar el per què serveix aquest procés d'aprenentatge. Després, realment, com l'apliquem en el dia a dia de la vida perquè ens ajudi? Perquè ja sabem que avui, com que la vida és tan ràpida, de veritat, anem a buscar-hi aquesta part.
A veure, tot es basa en l'autoconeixement. L'autoestima, com sabem, és la base de l'èxit i de la felicitat de totes les persones i de les dones especialment, perquè ens ha costat una mica mantenir-la. Sempre ens ha sentit molt culpables, no?, de no ser perfectes o allò que s'espera, aquella expectativa que tenim. I llavors l'autoestima és la capacitat d'estimar-te tu mateixa, però com... No sé, si ara, per exemple, passa una persona per davant nostra aquí al carrer, podem estimar-la? Difícil, no?, perquè no la coneixem. Doncs això és el mateix. Si jo no em conec a mi mateixa, jo no puc estimar-me. I aquí rau tot, no? Llavors, entendre que sento, que penso, que vull, que no vull, això és el que m'apropa a l'autoconeixement, a saber qui sóc. I a partir d'aquí, doncs, l'educació emocional és molt més fàcil, no? Però tot comença amb tu mateix i amb tu mateixa. No són tant les circumstàncies que també, sinó com afronto jo cadascuna de les circumstàncies de la meva vida i, sobretot, controlar aquesta narrativa, aquest conte que ens contem, que ens expliquem cada dia al nostre cap.
És molt important. Has deixat anar conceptes bàsics que fa molts anys que treballem aquí, en el Plusvàlua Dones, com és que tot comença per l'estimació cap a nosaltres mateixes, per l'autoestima, i hi ha aquesta grandíssima importància de l'autoconeixement per després poder-ho aplicar, veritat, en el dia a dia. Estem parlant d'algú realment bàsic, realment fonamental. Aleshores, per què curricularment a Catalunya el sistema educatiu no ho integra?
Ara amb la nova llei hi ha possibilitat que es pugui integrar, sí? El que passa és que no sabem com, per què, perquè nosaltres no ens ho van ensenyar de petits ni de petites. Llavors això comporta, doncs, que no sabem. És com si no ens ensenyen a multiplicar, costa molt més, no? I perquè moltes vegades teoritzem tot. És a dir, jo ja veig que ara ja comencen a haver-hi, no?, aules on es fa educació emocional, però es fa des de part teòrica. I fins i tot fan exàmens, no? I jo pensava, ostres, no és això. No tracta d'això, és transversal, l'educació emocional. És una manera de mirar a les persones persones i mirar-les des del respecte etimològicament significa tornar a mirar, perquè tots som prou dignes perquè ens tornem a mirar. Parlo de que hem de tornar a ser humans. De fet, a mi em truquen, no, per humanitzar aules, per humanitzar hospitals, per humanitzar equips d'empreses. Llavors és dir, ostres, què estem fent? Perquè al cap i la fi tots nosaltres només som una cosa, humans, tractant d'educar, liderar o ajudar altres humans. Així que potser que el primer que hem de saber és que carai és un humà.
Exacte. Poder, és el moment, veritat, de tornar a posar un sentit més etimològic, tornar a reconèixer doncs realment el ser humà. Cristina, és el mateix educació emocional que intel·ligència emocional?
No, la intel·ligència és la capacitat que tu, que tots tenim. I l'educació és el procés educatiu en el qual jo milloro aquella intel·ligència emocional, aquelles capacitats que jo tinc. És igual com que una persona té molta capacitat per jugar a futbol o molta capacitat per resoldre problemes matemàtics. Mm. Ja té aquesta capacitat natural, però l'educació, perquè l'educació emocional és un fet educatiu, no és teràpia, no és psicologia, és un fet educatiu. Llavors, l'educació serveix perquè cada vegada pues, juguis millor a futbol o resolguis els problemes matemàtics en menys temps. Pues això és exactament el mateix. Que pugui jo decidir com em vull sentir és un dels objectius de l'educació emocional. Que no sigui l'emoció, que és quan se converteix en la nostra amiga, la que decideix. Moltes parts, a vegades, no és que la gent ara tenim més por. Si no passa res, per tenir por és una emoció natural i té totes les emocions en serveixen per algo positiu, totes, fins i tot les negatives, que són aquelles, entenem negatives no com a dolentes, sinó com aquelles emocions que m'allunyen del benestar i tenen el seu propòsit. El que passa que la voluntat de decidir, vale, jo sentiré por, però en seré conscient i ho regularé perquè no sigui la por la que em tingui a mi, perquè sigui jo la que regulo la por i no sigui la por la que em gestiona a mi. Perquè llavors és quan ens paralitzem i quan la por té, bueno, la senyora por té el poder envers nosaltres, no?
Clar, absolutament, sí. El que està clar és que no podem paralitzar-nos o quedar-nos quietes o quiets davant de certes realitats de la vida marcats per la por, precisament, perquè la por és el que no ens deixa avançar. I molt sovint, Cristina, el ser humà tendim a crear unes pors que no són reals, perquè diuen que el ser humà realment només naixem amb dues pors.
A veure, la por imaginària es diu tècnicament ansietat, que és el i-si. I si el meu fill suspèn? I si no sé què m'engreixo amb aquest dinar? I si? Un recurs fàcil amb això és cada vegada que et digui i-si, digui i-si no? Sí? I si no suspèn? I si... Més que res perquè és el conte que ens expliquem. L'ansietat és la por al futur. Si els humans no pensessin mal al futur, no existiria l'ansietat. Però com pensem, doncs en comptes de pensar que o veure l'ansietat com una enemiga, veiem-la com quelcom natural, que el que simplement he de ser conscient quan l'ICI apareix, i sí, i dir, quieta, parar, que no, que aquí mano jo i no manes tu. I sí, i si no, i a veure què passa, no?
Aquestes ICIs des del que és l'àmbit de la igualtat i la diversitat, totes les persones que som agents d'igualtat, i precisament és que em sap greu dir-ho, però és que és així, vaig ser la creadora del concepte Isidores, que era precisament aquest Isi que t'han afectat al llarg dels últims anys i d'una forma molt globalitzada a les dones. Escolta, Cristina, està clar que el ser humà naixem amb una intel·ligència emocional, amb aquesta capacitat. I tu ens estàs parlant ja d'aquesta educació, d'aquest procés d'aprenentatge. Com podem treballar-ho? Justament tu que dirigeixes la granja.
Doncs és molt més fàcil del que ens pensem. El primer pas és preguntar-te vols, perquè si vols tot comença per tu. Sí? I a partir d'aquí... Tenir eines primer per conèixer-me, que saber què vull, què no vull. Té sentit allò que estic fent, per a què faig les coses en castellà, per a què, no per què, el per què em porta al passat, el per a què em porta al futur, al sentit, a la motivació. Si hi ha un per a què, hi ha un sentit, hi ha una motivació. Motivació ve de moure's, és a dir, quan jo estic motivat em mouré i estaré més contenta, l'alegria és l'emoció més motivadora també que tenim els humans, i això ens porta doncs, a la passió, a la il·lusió, a tenir pensaments positius i a que la gent es vulgui enganxar amb nosaltres, perquè les emocions positives són pegamento. Llavors tothom, quan hi ha algú positiu o alegre, pues jo em vull enganxar a tu. I lo negatiu és tot el contrari.
Clar, aleshores, què és la granja?
Mira, la granja és una granja escola que va començar com a granja escola i que s'ha convertit en un centre d'entrenament d'habilitats arrel de que l'any 2002 em vaig adonar, ja fa bastants anys, eh? jo ja tinc una edat, em vaig adonar que tot el que sempre havia utilitzat educant, els nens va deixar de funcionar-me. Els nens ja no m'escoltaven com abans, ja no aconseguia modular ni actituds ni comportament. Llavors, clar, jo pensava que en aquella època ja portava quasi 20 anys treballant amb nanos i pensava que alguna cosa havia, sabia de nens, després d'allà 12 hores diàries. El que passa que els nens fan donen aquest tasques que et diuen en quin punt exacte estàs com a pare, mare o educador, i a mi em deien que no sabia tant. Llavors, bé, després de 2 anys de queixar-me cada dia, la queixa, clar, és la por i això ens paralitza. Jo en aquella època no sabia el que era la por ni tot això de les emocions. I llavors, 2 anys després, recordo, vaig preguntar, ostres, si els nens han canviat, perquè no fem alguna cosa diferent. I aquí va començar tot 12 anys de provar, assaig, prova, error, fins a aconseguir, doncs, el mètode de la granja, que està avaluat i demostrat científicament pel grup de la Universitat de Barcelona, conforme hi ha un canvi significatiu entre l'abans i el després, no? I, bé, passant nens d'escoles públiques, privades, de concertada, molts nens, uns quasi 30.000 cada any, escoles, empreses que venen a entrenar també les seves competències emocionals per generar equips emocionalment una miqueta més intel·ligents, cohesionar, comunicar-nos millor, i a partir d'aquí, després, bueno, també vaig començar a treballar amb la Masia del Barça, amb l'Hospital Sant Joan de Déu, i ara ja estem també, no només a Barcelona, a Santa Maria Pau Tordera, que és el Montseny, sinó a Madrid i Andorra.
Tu, Cristina, això ho dius molt ràpid, eh? Allò, vinga, dades, vinga, coses. Sí, estem a la Masia del Barça, estem a Sant Joan de Déu. Han passat 30.000 criatures cada any.
Uh-huh.
Sí, aviam, anem a posar-ho també en rellevància, tot això, perquè és important. Vol dir que aquest centre d'entrenaments d'habilitats, que hi ha un mètode, que és el mètode de la granja, com tu dius, sí, realment funciona.
Sí, funciona, estadísticament funciona, i en el dia a dia el resultat qualitatiu també funciona, si no la gent no vindria. I més a unes empreses multinacionals que el que busquen són resultats. Tècnicament som un accelerador de competències emocionals. Però per mi la millor dada és cada vegada que un nen, no? Admira, l'altre dia un nen sortia del bosc, un nen de 7 anys, i li preguntava, i què heu fet al bosc? I em mira i em diu, és que eren com papers sueltos i avui ens hem enganxat en celo. Clar, estava definint el que és la cohesió, no? amb 7 anys. Però és veritat, ostres, quantes empreses, quants claustres de mestres, quants organitzacions, són papers sueltos i no ens hem enganxat amb celo. Pues, a tenir el celo, no?, a la mà, i de manera intencionada enganxant-se, això és l'educació emocional aplicada.
Això és fantàstic, aquesta pràctica de la cohesió, brutal, eh? Això és fantàstic. Per tant, Cristina, tot això es destina a la infància, o sigui, aquestes criatures poden venir, però també persones adultes.
Sí.
A veure, com poden fer aquelles persones que ens estiguin escoltant o aquelles empreses de dir, bueno, escolta, potser sí que en el nostre equip interessa una cohesió, o interessa que ens adaptem avui en dia i aquestes habilitats, que francament no ens enganyem, eh? És el que preval justament la setmana passada, bueno, aquesta setmana, aquest dilluns, dimarts i dimecres, hem tingut a Catalunya el primer congrés de treball, per tant...
Sí. És que és més fàcil del que sempre ho dic, i més ràpid també del que a vegades ens creiem, perquè tots volem el canvi. Portem tots una mena d'armadura en el que tractem de dissimular allò que som, però allò que som és l'important, és l'únic que tenim. I a més, dins estan amagats els talents, que també moltes vegades ni ens adonem. Llavors, nosaltres ho fem a la granja amb cavalls de doma natural, activitats d'aventura, ho fem divertint-nos amb el joc,
clar,
perquè tot han nascut dels nens, que curiosament són l'essència humana. Llavors, per contactar nosaltres hi ha la web de lagranja.cat, que és per lo que és per més per infants i joves, i després hi ha la granja empreses en castellano, lagranjaempreses.com, que és on hi ha tota la part més d'empreses, però si entres a lagranja.cat pots trobar-ho. I llavors és una sortida d'un dia en el que, bueno, es generen, bueno, situacions molt interessants a través del repte, en el que canvia, si és cert, canvia bastant, bueno, la dinàmica d'aquell equip.
Doncs per seguir canviant les dinàmiques d'equip, per seguir avançant, anem a donar pas ja a la tertúlia.
No a dones. Un programa en col·laboració amb la Fundació Bancària La Caixa i el Centre d'Estudis de les Dones d'Europa amb el suport de l'Institut Català de les Dones.
Bon dia, molt benvinguda Maria Rosa Buixarrà, és catedràtica de la Facultat d'Educació i responsable del grup de recerca d'Educació i Ètica Moral. Bon dia, Maria Rosa.
Bon dia, Mireia.
Escolta'm, ara l'entrevistada, la Cristina Gutiérrez, ens estava parlant d'aquest gran canvi que ella va fer després de 20 anys d'estar amb criatures. Tu portes també anys a la Facultat d'Educació. Has vist canvis en l'alumnat al llarg d'aquests anys?
Sí, tant i tant. Sobretot perquè hi han també hagut molts canvis socials i ells també han canviat, en molts sentits. I en un dels aspectes que justament jo faig classes d'una assignatura que se'n diu Educació Moral, i el tema de l'educació emocional és un reclam per part dels estudiants, o sigui, necessiten molt d'educació emocional perquè es troben amb dificultats avui que són relacionades sobretot amb aspectes emocionals. El tema de la salut mental també és un gran àmbit a treballar.
Aleshores, l'alumnat demana directament que necessita aquest saber a nivell emocional o no, o és indirecte perquè ells mateixos tampoc saben ben bé que això és educació emocional, Maria Rosa?
No ho saben, però ho intueixen. O sigui, a lo millor no, ara i més, ara han sentit a parlar de l'educació emocional, però clar, a la formació de base, podríem dir, a la formació tant de mestres d'educació infantil, primària, secundària, com els pedagogs, pedagogues, necessiten d'aquestes eines perquè encara no són fruits d'un treball escolar previ on s'hagi vist que es faci aquesta mena de treball d'educació emocional. Justament la setmana passada en parlava amb ells, no?, de que no han tingut aquestes oportunitats de poder fer aquest treball que ens parla la Cristina. Jo crec que és fonamental també en la formació, perquè jo crec que l'autoconeixement, com deia la Cristina, és fonamental, però també necessitem espais per parar-se a pensar,
sí,
que és el primer que hem de fer, no? Perquè vivim en un món tan accelerat que ens falten moments, espais per pensar en nosaltres mateixos, en què ens agrada, què no ens agrada, i si moltes vegades no ho saben, no? Quan preguntes quines coses t'agraden, es queden com parats, no saben què respondre, no?
Clar, perquè no s'han parat, no han pogut disposar d'aquest temps que a vegades passen d'altres maneres, avui en dia molt tecnològiques. Sònia Díaz, de tenim el telèfon. Bon dia, Sònia Díaz, de sociòloga, sòcia, cofundadora de l'Associació Siena. Molt bon dia, Sònia, molt benvinguda.
Molt bon dia a totes.
Sònia, tu també estàs fent formació amb alumnat i alumnat de diverses edats. També, què és el que et trobes?
Doncs jo que estem al cicle formatiu d'integració social,
sí,
que és un cicle de grau superior i ens arriben alumnes a partir dels 18 anys, sí, el que sí que hem vist és una acceleració de problemes de salut mental, com ara comentava la Maria Rosa,
sí,
i de dificultats greus de gestió emocional arrel de la pandèmia. És a dir, hi ha hagut un abans i un després, això ja ho hem comentat moltes vegades, però a l'aula la gestió emocional és espectacular per dificultosa. És a dir, ens costa realment molt poder gestionar, tenir debats, el treball en equip, perquè moltes vegades ens veiem aturades només perquè hi ha un alumne o dos alumnes o tres alumnes que han de sortir de l'aula perquè, per exemple, tenen ansietat o senten estrès o comencen a plorar. Mai ens havíem trobat amb tants alumnes que realment necessiten o no saben com abordar la seva gestió emocional. I tot i que evidentment veiem que des de les aules, no?, i des de la primària, cada cop... Jo tinc un fill de 9 anys,
sí,
i ell té una assignatura que cada setmana, no?, es diu com soc. Mm-hmm. I el que fan és treballar això, treballant la gestió emocional, la intel·ligència emocional, i em sembla, ostres, fantàstic, no?, perquè està introduït dintre del currículum. La meva filla, que en té 18, la gran,
sí,
que anava a la mateixa escola, ella tot això no ho va fer. No vol dir que no es treballessin emocions, però a nivell molt bàsic, no? I jo també espero veure l'evolució, tots esperem que en el temps ho veurem,
sí,
però ara aquest alumnat jove, que és el que jo em veig cada dia a les aules, doncs realment ja cal un treball molt profund.
Sònia, aquestes dades, aquesta realitat que ens expliques, doncs no ens enganyem, és molt forta. que tinguem dos alumnes o tres alumnes de cop i volta amb plors o aquesta ansietat que ja s'ha instaurat amb edats doncs, tan baixes. Com és, des d'una banda antropològica o més sociològica, que hem viscut aquest canvi? Perquè hi haurà persones adultes o gent gran que dirà escolta, però com és possible tot això quan abans problemes sempre hi han hagut i ens estem trobant amb aquesta realitat? Tenim també a la Maria Rosa Buixarrais que acaba de parlar, que ella, precisament la Maria Rosa, és la expresidenta del telèfon de l'Esperança, que després hem obert també el telèfon de prevenció del suïcidi. O sigui, Sònia, tota aquesta gent que ens escolta, perquè no ens enganyem, també hi ha gent d'una certa edat que diu com és possible que avui en dia estigui passant això, aquesta gent jove o el ser humà, a qualsevol edat, és que ens hem tornat més fluixos?
No. Realment, si ara em poso el barret, des de la sociologia, nosaltres encara som l'herència d'una societat androcèntrica on les emocions estaven apartades. Per què? Perquè les emocions formaven part de l'espectre més femení, no? Tot ens sona la frase de los hombres no lloran, no? Los chicos no lloran.
Sí.
Bueno, doncs encara que pugui semblar que potser ens anem a frases molt endarrere, i costa molt trencar aquestes inèrcies i encara som fruit de... Perdoneu.
Sí, sí, no t'amoïnes.
D'aquesta... Ai, això és la primavera, eh?
Sònia, si vols, fem que parli la Noèlia i després sí, seguirem. No t'amoïnis, beu aigua, tranquil·la. És el que té el directe, cap problema. Molt bon dia, Noèlia Rodríguez, vicepresidenta del Centre d'Estudis de les Dones d'Europa i representant de les persones amb discapacitat. Com estàs?
Bon dia, Mireia, com estàs?
Doncs molt bé, i justament ara la teva primera intervenció ens agradaria que fos com a representant de les persones amb discapacitat, aquesta utilització de la intel·ligència emocional. Després, al llarg del procés, doncs ja entra aquesta educació que ens parlava l'entrevistada. Què fa o què fer davant d'un fet fatídic, veritat? D'un accident, d'una malaltia? Són realitats.
Doncs mira, justament estic... he escoltat a la Cristina, que estic aquí amb la boca oberta, intentant-me la tancar amb la mà tot el rato, i escoltant a la Maria Rosa i a la Sònia, perquè és que... A veure, aquest tema és un tema que ha de florir, ha de sortir, perquè no podem superar cap mena d'aconteixement a la vida, ni positiu, ni negatiu, ni normal, si no gestionem bé les emocions. Jo tinc una filla adoptada que va arribar aquí amb 2 anys, una nena africana, i jo vaig començar a sentir a parlar abans que ella vingués, perquè des de lo que és el suport psicològic ens recomanaven el tema de, sobretot, sobre això, d'incidir en el tema emocional, i clar, jo pensava... Venim d'una generació que els nostres pares, el tema de les emocions, bueno, és més, a la que et veien plorar, no ploris, aleshores, clar, venim... Per això, el que està passant ara és una mica l'explicació, és que hi ha un xoc generacional entre aquestes emocions que volen sortir, que volen aflorar i que, sobretot, ens ajuden a comprendre una mica la realitat tan absurda que estem vivint i de lo que provenim. Aleshores, a mi em va passar això, no?, que vaig començar a sentir parlar això i pensava, ostres, però què pesat? Jo vull que la meva filla vingui, mengi, es vesteixi, vagi a l'escola i tot sigui perfecte. I aleshores una psicòloga em va dir, si la teva filla no assoleix uns mínims de gestió emocional, no farà res, ni es vestirà, ni podrà fer amics a l'escola. I és veritat. Aleshores, jo també m'he adonat que sense adonar-me jo a mi mateixa, quan a mi em van diagnosticar la meva malaltia degenerativa, quan tenia 16 anys, em vaig trobar en un lloc en el que el cuidado, diguéssim, físic i la malaltia era perfecte, però el tema emocional te'n surts tu sol. I vinc de Goodman, que per mi és el millor centre que existeix, i sé que això ha avançat moltíssim, i sé que ara no passaria. Però realment en aquell moment és quan tu has d'entrenar i has de comprendre el que et passa. A part, no ho pots parlar amb ningú, perquè si tu parles amb els teus pares de com et sents, ells no volen seguir perquè els hi fa molt mal. Aleshores, clar, com es gestiona això? Hem de normalitzar-ho. És com tot. De la mateixa manera que vas coix, has de poder estar trist. I això, que no sigui un problema, que no faci pena. Aleshores, afrontar una malaltia degenerativa, afrontar una desgràcia, afrontar qualsevol cosa, sempre des d'un punt de vista emocional normal.
Per tant, amb el que ens acabes de dir, Noelia, que és moltes coses i que quedi molt clar que sempre la Noelia Rodríguez, vamos, és una grandíssima abanderada d'algú que ha posat la Cristina Gutiérrez damunt de la taula, que és l'alegria, veritat, que és el que ens fa moure. És bestial, o sigui, és realment impressionant. També Noelia bandera sempre moltíssim la grandíssima tasca de l'Institut Guzmán, que sense ells...
Jo sí, sempre. Sense ells no estaríem aquí.
Hi ha hagut un tema molt important que tu dius... Hi ha coses a vegades que no les podem parlar amb els progenitors, amb les mares, amb els pares, perquè els hi fa tant de dolor. Potser és això, i pregunto a tota la taula, potser és això el que passa quan una persona adolescent o d'edat temprana vol parlar d'emocions, i ara em centro molt amb el tema, per exemple, de l'ansietat. Cristina Gutiérrez.
Sí. Aviam, hi ha moltes coses que han sortit, però una de les... És, o sigui, el que hem de fer és naturalitzar. I si jo no sé per què serveix la por, o jo no sé per què serveix la tristesa o la ràbia, llavors no li treu el profit. És com tenir, sí? Tenir un bitllet de 50 euros a la jaqueta i no saber que el tens. I te'n vas i si fiques les mans a les butxaques no podràs utilitzar ni comprar res amb els 50 euros. Tots tenim dins un munt de... Sí que també és cert la por, però també tenim la valentia per afrontar-la. És cert que tenim tristesa, però tenim alegria. Sí? I és cert que també tenim ràbia, però també tenim la calma. Sí? Llavors, el fet d'endinsar-nos i conèixer què tenim dins per utilitzar-lo, i ho tenim dins, no està fora. Tots ho tenim dins, no hem de fer res si ho tens a dins. És obrir i mirar què hi ha sota la pell. Amb els nanos passa que és un tema de comunicació moltes vegades i de que ens han ensenyat des de sempre que les emocions es queden o fora de l'oficina o fora de l'aula.
Sí, senyora.
I això és impossible. Això és impossible. I és cert que cap fill vol fer mal al seu pare o a la seva mare, però és cert que ens estem trobant ara, avui en dia, molts adolescents, un augment dels adolescents raptadors, i que el que d'alguna manera fa mal als seus pares i a les seves mares. S'ha comentat ja en les tardoleans, vull dir, ha augmentat l'acceleració, el fet d'un món accelerat fa que no podem parar, i quan jo no puc parar, jo no puc respirar i no puc mirar què hi passa dins meu. El tema de la sobreprotecció és molt greu, perquè sobreprotegir és educar amb por, i llavors faig nens més covards i més paralitzats. És a dir, si a sobre parlem del món de la pandèmia, de la guerra, de tot el canvi climàtic, estem tots amb tanta incertesa, doncs la por va augmentant, i ara la por no només domina un poble, una ciutat, una llar, sinó que domina Europa i fins i tot el món. Per això ara no és que sigui important, ara és urgent entendre el món emocional de cadascú.
Absolutament. Maria Rosa Buixarrais.
Sí. Jo crec que, a més, ens falta un ingredient, que és que sapiguem escoltar les penes, o sigui, la tristesa, no? Ja podem anar expressant que si no hi ha algú que ens escolti, també ho tenim difícil.
Clar.
I això jo crec que és una cosa que demanda el jovent, bueno, en aquest cas, no? De que hi hagi algú que els escolti, però no... que els escolti només quan estan contents, alegres, tenen il·lusió, sinó quan tenen problemes. I el que demanden és amics realment que facin aquesta feina, però amics, jo dic perquè també des del telèfon de l'Esperança, com deies, Mireia,
sí.
Allà ho captem clarament. Les persones no tenen amb qui compartir les penes, perquè el que escolta penes es cansa d'escoltar penes, no?
Sí.
En canvi, necessitem això, educar la societat en què pugui fer aquesta feina d'escolta activa i escolta de qualsevol cosa, d'aquestes ansietats i aquests problemes que pot tenir, que tenim tots, no? Totes les persones, en un moment donat.
Clar, perquè justament una de dels trets fonamentals del telèfon de l'Esperança és aquesta escolta activa de la que ens parles. Justament a la darrera època on tu n'eres la presidenta, Maria Rosa, va ser quan el patronat vam decidir obrir el telèfon de prevenció del suïcidi, també davant de l'alta demanda, podem dir així, de que havíem, que estàvem rebent tantes trucades de persones joves, veritat, Maria Rosa, i això ho hem tingut també que adaptar via la manera d'ells i d'elles de contactar, perquè no ho volen fer per telèfon, ho volen via WhatsApp. Maria Rosa, situa'ns una mica en aquest tema, també.
Bé, això, clar, la manera de comunicar als joves no és la mateixa potser que els que tenim certa edat, i ells requereixen de sistemes com són les xarxes socials on puguin expressar-se. Però a banda d'això també necessiten això, sentir-se escoltats. El sentiment aquest de que jo parlo però ningú m'escolta, jo veig que és una recurrent amb ells, no? De que ja poden queixar-se, ja poden, però que si no hi ha algú darrere que faci aquesta contenció i aquesta feina de tenir present, o sigui, aquesta cura de l'altre, no? Això és el gran problema que tenim en la nostra societat, que les presses també ens fan que no mirem què tenim a prop i què podem fer pels que tenim a prop.
Sí, totalment, totalment. I això també ho hem de repensar, no ens enganyem. Sònia Díaz, t'ha tornat la veu?
Sí, si no hi ha res com bon caramel, no curi, eh? Disculpeu.
Només faltaria, digue'ns.
Mireu, ara quan us estava escoltant, des de Siena vam fer un estudi, no fa gaire, que vam publicar sobre la solitud no desitjada, i precisament els menors de 25 anys són els que van sortir que més manifestaven sentir la solitud no desitjada, que al final és una percepció totalment subjectiva, i el principal motiu era, els dos principals motius era un, perquè no m'entenen o perquè no sé qui explicar el que sento, no? I connectava molt amb tot el que estàveu dient. Quan torno a l'aula, quan nosaltres estem amb els alumnes al cicle, destinem, o sigui, cada cop destinem més temps a la gestió emocional, a espais per compartir, com em sento avui. Clar, quan algú ha de sortir de l'aula perquè té ansietat, el que no podem fer és mirar cap a l'altra banda. Tenim algú que d'alguna manera ens està dient que necessita expressar el que li passa. Doncs el que fem és, ho hem incorporat com un element més, que ho treballem dins de l'aula i com ens ajudem com a comunitat. Perquè està clar que llavors quan parles amb aquests nois i noies, doncs la seva... manca un espai on no saben trobar l'espai on expressar allò que els angoixa, aquestes pors, això que també comentava molt bé la Cristina i la Maria Rosa, no? Falten aquests espais d'expressió emocional i de comprensió i de diàleg.
I tant que sí, i tant. Noelia...
Estic al·lucinant, sí, és que bueno, m'agrada molt aquest tema, perquè penso que és tan important, per, ja no només per persones que en un moment donat, doncs, per tots, per, des del punt de vista dels pares, des del punt de vista del professorat. Una vegada va estar aquí la Cristina de l'Associació del Càncer, i parlava d'això, de les persones, sobretot els infants, no? D'aquesta aportació que s'ha fet en els últims anys amb la gestió emocional, que és tan o més important que el fet del desenvolupament del que és el tractament del càncer. I m'han recordat...
Perdoneu un moment, perdona la informació exacta. La Noelia Rodríguez ens està parlant de la Cristina Sanz, la directora de la Fundació Bosch, que precisament posen recursos per humanitzar.
Exacte, és que la paraula humanitzar crec que sona com molt... parece que sea algo marciano, però és tot el contrari, és tornar una altra vegada a lo que som i al que necessitem. Aleshores, sí que és veritat que s'ha de viure les coses i relativitzar, perquè estem en un moment en què tots se li posen etiquetes, tots són problemes, tots estem malalts... No hi ha ningú que no tingui res, està clar. No hi ha ningú que no tingui una etiqueta, no hi ha ningú... Això està clar. O sigui, no hi ha ningú que digui, ah, a mi no m'han posat res. Però crec que això és primer positiu, perquè quan abans detectem qualsevol cosa que tenim, millor la podem... I no es tracta ni de curar ni de treure, es tracta de gestionar. Gestionar el que nosaltres tenim, el que nosaltres som i el que ens acompanyarà tota la vida, al final, per poder resoldre qualsevol cosa. I sobretot, que sempre ho dic, perquè és el que reben els nostres fills.
És legítima.
Exacte.
Que maco, com estem aprenent avui, és brutal. Doncs per seguir aprenent, anem a passar aquest espai de benestar emocional, perquè ja sabeu que cada setmana és necessari.
Plusvàlua Dones, un programa en col·laboració amb la Fundació Bancària La Caixa i el Centre d'Estudis de les Dones d'Europa, amb el suport de l'Institut Català de les Dones.
A Entrem al nostre espai de benestar personal de la mà d'Irene Pons, coach, formadora de formadors. Molt bon dia, molt bon dissabte. 29 d'abril estem tancant el mes, Irene Pons.
I tant, ha passat volant, eh?
Que sí, això va molt ràpid.
Això és que estem molt actives. A mi, com aquell que diu ja, ni m'ho imaginava que havia acabat ja el mes d'abril. No n'era conscient. Dic, ha passat volant.
Escolta, aquest volant, què aprendrem avui amb tu? Perquè això no para també volant. Anem passant el curs i és un no parar d'aprendre.
Doncs mira, Mireia, jo havia pensat recollir el dia que vaig parlar sobre la dieta mental sana, que vam parlar d'una part que era la part del joc, que és tan important que l'incorporem a la nostra vida, perquè quan ens fem grans deixem de jugar, i això no hauria de ser així, és molt important.
Sí.
Doncs si et sembla, parlarem d'això.
Doncs som-hi, anem a parlar-hi.
Doncs el joc és important a totes les edats, eh? De fet, quan som bebitos, quan som nadons, és una manera de vincular-nos amb els nostres pares, jugant. Després, quan ens anem fent grans, més o menys dels 2 a 7 anys, fem el joc simbòlic, no? Que fa que aprenem tot el que són els rols socials. A partir dels 7 anys ja són jocs més elaborats, no? on treballem diferents tipus d'aprenentatge. No? I després, doncs, bueno, jocs de taula, per exemple, estratègia, regulació emocional, seguir normes. I quan som adults, doncs també ens ajuda a establir vincles, per exemple, i a passar-nos-ho bé, que és tan important, no? Perquè estem tan sovint enfocats a la feina o als problemes, i no pensem en que jugar pot ser una bona manera de relaxar-nos, de tenir benestar i de desconnectar una miqueta, no? I de disfrutar.
És que sovint desaprenem, no? Ens oblidem de jugar.
De com,
o sigui, el com jugar, veritat.
Exacte. Llavors, segurament perquè hi ha moltes creences al darrere, eh? Perquè pensem que jugar no és seriós, o que ara ja som grans i la gent gran ja no juga. Hi ha molta creença al darrere que fa que no juguem. Però és que aporta tants beneficis, aporta un munt de beneficis.
Què ens aporta? Vinga,
per exemple, afavoreix l'autoconeixement, facilita la diversió i el riure, tan important. Disminueix el distrés, que és aquella estrès que és tan negatiu, no? Que si el sostenim durant molt de temps ens pot crear una enfermedad. Genera aquestes dues hormones que se'n parla tant, que són la dopamina i l'oxitocina, que ens fan sentir tan bé. Fomenta també la creativitat i la presa de decisions. Desperta l'atenció i la memòria i activa la participació i el diàleg. Imagina't, Mireia,
quants beneficis!
Moltíssims, i de fet, el que passa que sí que hem de fer-ho amb certes condicions, no? Per exemple, quan estem en un joc que requereix una concentració, no? On hem de fer una estratègia mental, per exemple, és important que hi hagi un equilibri entre el nivell d'habilitat percebut i el nivell de desafiament. Perquè si no hi ha un desequilibri, el que pot produir és frustració, no? Sobre això ho hem de tenir en compte amb els nens. Que hi hagi una miqueta aquest fluir, no? No? Si el joc és massa complicat, aquí ja no disfrutem. I si no disfrutem, més val que no ens hi posem.
Exacte.
Llavors tenim diferents tipus de jocs, no? Que podem escollir, els jocs tradicionals de tota la vida, no? el pilla-pilla, no? Jocs més físics.
Sí.
També tenim jocs de taula, que ara n'hi ha un munt i molt interessants, no? El Monopoly, per exemple, que és un clàssic.
Sí.
Hi ha jocs de construcció, que el que fan és desenvolupar tot el que és el tema espaial, mental. Hi ha jocs cooperatius, aquests jocs el que fa és facilitar que establim vincles amb els altres, representació de rols, no? Que aquí també podem desenvolupar habilitats socials, saber posar-se en el lloc de l'altre, jocs esportius també, i jocs virtuals, que ara estan molt de moda i que també tenen el seu què, no? També desenvolupes moltes habilitats amb aquests tipus de jocs.
I tant, sovint a mesura que ens anem fent persones adultes, perdem aquest tipus de joc més que tu ens deies de rols, veritat? Per exemple, el que hem vist tota la vida, nens i nenes doncs, jugant a la cuineta, jugant a el que sigui, fer de mares, fer de pares, amb les nines i tot això, amb el pas dels anys
Deixem de jugar,
sobretot en aquest joc, perquè potser sí que és habitual veure'ns jugant a parxís, al domino, a cartes...
I és molt divertit, eh? Jo he vist jocs de rol amb adults on s'estableix una temàtica, fins i tot hi ha disfressa, és a dir, la gent va disfressada d'un personatge determinat, s'estableixen unes estratègies, uns criteris, i és divertidíssim. Jo diria que és un dels jocs més divertits que podríem jugar.
Però tu, Irene, a casa teva... et disfresses i et poses a jugar...
Ho preguntem perquè, clar, és que estem aprenent. Jo, Irín, ja t'ho vaig dir un dia, doncs es veu que he deixat de jugar fa temps, o em passo ja tot el dia jugant, no sé com dir-ho ben bé.
A casa meva concretament no, però sí que he participat en algun moment de la meva vida adulta amb amics, amigues, sí. Doncs a casa d'algú i desenvolupar un joc d'aquest tipus, i és molt divertit, és divertidíssim.
Que bé, que bé, que bé. Molt sovint acompanyem, en veritat, a les nostres criatures en aquests jocs, però exacte. Després no ho apliquem. Jo crec que, mira, ja que estem acabant el mes, podríem fer sobretot el tema d'aquesta construcció que dius, no? El tema de Legos, que això sempre va molt bé, i ens hi podem posar tots sols.
Els Legos van molt bé a qualsevol edat i hi ha estudis que realment certifiquen que és un joc que desenvolupa moltes, moltes coses i tenen molts beneficis.
El tema aquest del Lego sí que sóc una gran seguidora i practicadora.
I també pensar en l'àmbit laboral, tot el que és la gamificació, que gamificació què és? És jugar, o sigui, és en entorns no lúdics, com per exemple l'àmbit laboral, establir un joc per tenir un aprenentatge, no? L'objectiu és aprendre. I s'ha demostrat que augmenta el 30% el compromís dels treballadors a les organitzacions. I en quant a aprenentatge, augmenta en el 90% la retenció de l'aprenentatge. Per tant, parem-li atenció perquè és molt important.
Totalment. Doncs anem a aprendre, anem a retenir els conceptes i anem a millorar tot l'àmbit laboral amb el joc, amb la gamificació que ens deia l'Irene Pons. I anem a seguir aprenent, aprenent, perquè és el que més ens fa créixer. I ara entrem a l'espai d'imatge i moda personal de la mà d'Amparo Tamayo. Doncs ja la tenim aquí en aquest dissabte de final de mes, Amparo Tamayo, personal shopper, assessora en imatge personal i especialista en tot el que és moda i que ens pot fer uns acompanyaments meravellosos. Bon dia, molt benvinguda, Amparo Tamayo.
Bon dia, Mireia, bon dia a totes.
Escolta'm, què ens portes per acabar aquest mes?
Mira, parlarem... En principi volia parlar de... una tonteria, però era com rentar els texans. Però després he pensat, com rentem la roba, en realitat? La rentem bé o no l'estem cuidant?
Em sembla interessantíssim, perquè ara quan has dit com rentar els texans m'ha canviat la cara, sí. I aquí la senyora Noelia Rodríguez, que és tan fashion victim, bueno, aleshores, més que els texans, com rentem la roba? Sí, perquè ha canviat tot molt, anem a aprendre. Vinga, som-hi.
No l'estem rentant bé. Anem sempre al problema que tenim, les presses. Omplim la rentadora i no ens fixem. Amb els texans s'ha d'anar molt de compte, sobretot la primera vegada. La primera vegada s'ha d'intentar rentar-los sols, sense cap, perquè destenyeixen segur. És aconsellable no rentar-los molt sovint. Val? Hi ha roba que per norma la rentem cada dia i el texan no s'ha de rentar cada vegada que te'l poses, a no ser que t'hagis tacat i tal. Una tonteria és que quan fiques els texans amb roba, perquè ja ha passat ja se li ha anat, diguéssim, el tint,
sí.
És aconsellable omplir bastant la rentadora, però no del tot. Vull dir, la roba ha de tindre llibertat, diguéssim, per moure's dins de la rentadora. Això és molt important. No cal, no es pot omplir molt, molt la rentadora, però tampoc es pot deixar suelta. Vull dir, la roba necessita el seu espai. Centrifugats curts, inclús molta roba, parlem en general, no dels texans, rentar-la a mà, molta, perquè no ho fem.
Rentar a mà?
Sí, perquè és que la roba, avui dia, realment no s'embruta. Si no ens embrutem la roba, no sé què ens taquem per menjant. Tu portes una samarreta i t'has dutxat i t'has fet la higiene diària, aquella samarreta te la pots posar el dia següent.
Clar.
Però no, a la rentadora. Aleshores, a vegades és ficar... Perquè potser és una mica de mania, doncs ho fiques amb una miqueta d'aigua, sabó, les tens i ja està, i li treus aquella sensació que tens d'haver-te-la posat.
Clar.
No, no cal rentar. A mà, sí, jo aposto i rento coses a mà, no com abans, però amb un líquid suau, que no cal... Més que, és que res, ficar-ho, treure-ho, que canviï l'olor i penjar-ho, no? Aleshores, sempre vigilar molt amb els colors quan fiquem la roba a la rentadora, vale? I sobretot això, vigilar moltíssim que no siguin centrifugats molt forts. Intentar sempre, que això hi ha gent que deixa això a mi no m'agrada, eh? Jo cadascú feia el que vulgui, però deixa la rentadora preparada, la programa, es posa i quan arriba de treballar l'estén. Potser han passat un parell d'hores, però aquella roba ja no fa la mateixa olor que quan acabes de treure. Has d'agafar la roba poc centrifugada i estendre-la. Utilitzar el mínim possible l'aixugadora. Es carrega la roba. Jo la faig servir, s'aconsella amb tovalloles, llençols i tal. Però la roba, i ara que ve el bon temps, que s'aixuga tot de seguida, pengeu-la sempre, acabada de sortir de la rentadora, i pam-pam, i cap a l'armari. És que no fa falta ni planxar-la, només que li donis una miqueta data. Els texans tampoc no fa falta rentar-los. Si els estires bé i tal, i els has rentat bé. Jo crec que és una cosa que hem de tenir molt en compte, perquè volem que la roba ens duri.
Clar.
Perquè, si no, estem sempre comprant roba.
Clar.
Pues, si comprem roba, que més o menys és una mica bona, pues cuidem-la.
Clar, l'hem de cuidar. Està clar, mira, justament la meva àvia sempre em deia que un dels millors invents està en la rentadora.
Sí.
Clar, aleshores, bé, doncs, per aquesta roba doncs, més delicada, veritat, o ja parlem de persones adultes...
Sí.
Perquè, clar,
no, que els nens és diferent, cinema... els crios és diferent, s'ha de rentar.
Amb la infància, doncs el tema ja... Però això que ens dius que la roba ha de tenir llibertat dins de la rentadora,
sí.
Doncs justament fa poc un tècnic ens explicava aquest tema, que és molt important que la gent estem posant les rentadores fins a dalt i que resulta ser que és el principal motiu del per què es fan malbé les rentadores. Clar. Sí, sí, és així, és que ara sí, la Noelia Rodríguez està rient. Doncs escolta, ens ho deia un tècnic, és veritat. I això de vigilar amb els colors, sovint no pensem. I també molt sovint doncs, acabem tirant massa, veritat, del que és el sabó i del... Com es diu això? Del suavitzant.
El suavitzant. Jo a vegades tinc un truc que és de la meva àvia, totalment, i és una samarreta que la fiquis, la rentis una miqueta... i que l'emboliquis amb una tovallola i la restreguis bé i que li treguis tota la humitat. I a partir d'aquí la tornes a penjar. Això és el millor centrifugat que hi ha.
Doncs vinga, a veure quin centrifugat ens portes la setmana vinent, Amparo. Moltíssimes molt bé, gràcies
a vosaltres.
Tornem a la taula, aquí, a l'espai al Tinter, el poc que ens hagi quedat damunt de la... allò que us quedi per dir. Fem una volta ràpida, tipus titular, ens està dient en Jordi, el nostre tècnic de so. Des d'una vessant empresarial, Noelia Rodríguez, d'aquesta importància de l'educació emocional.
Doncs des de la vessant empresarial és igual o més important que en qualsevol àmbit. La cohesió entre els treballadors fa que les persones estiguin millor, estiguin més feliços, i està demostrat que les persones felices i unides rendeixen més. I les empreses el que volen és més rendiment.
Que gran. Molt bé. Rosa Maria Buixarrà, és des de la vessant ètica.
Bé, des de la vessant ètica, podríem dir, aplicada a el que serien els estudiants universitaris, plantegem moments de reflexió individual perquè es puguin conèixer millor a si mateixos i puguin després fer aquesta feina de regulació emocional i gestió emocional.
I tant, que necessari. Sònia Díaz, des d'una vessant sociològica, i fins i tot també incloem ara les persones grans, on tu estàs especialitzada.
Pues mira, jo diria menys pastilles i més cafè i més tertúlies. I això, al final, el cafè, la tertúlia, la proximitat, ens ajuda al nostre benestar emocional i ens ajuda a reduir ansietat i menys pastilletes, que a vegades es recepten fàcilment.
Sí, senyora, potser estem en aquests moments abusant massa de les pastilles. Uns metges l'altre dia, tant psicòleg com psiquiatra, ens ho comentava, que la gent no para a pensar, no para a comunicar-se, i que simple i senzillament s'empastillen i punto. Cristina Gutiérrez, paraules finals.
Doncs jo us proposo que ens fem tots una pregunta. I és si escoltem per respondre o escoltem per entendre.
cada vegada que escoltem un fill, una filla, un company de feina, preguntem-nos per què estem escoltant. Probablement notareu com l'empatia comença a sorgir, que és la base de les relacions humanes. No oblidem que som animals socials.
Doncs precisament perquè som animals socials, tornem al que sentim, tornem a les emocions, tornem a autoconèixer-nos i a la nostra autoestima, perquè primer de tot ens hem de conèixer i estimar-nos a nosaltres mateixes per poder avançar. Que tingueu un molt feliç dissabte, plusvaluadones. Ens retrobem aquí dissabte vinent. Salutacions de qui us ha parlat, Mireia del Pozo.
Plusvàlua Dones, un programa en col·laboració amb la Fundació Bancària La Caixa i el Centre d'Estudis de les Dones d'Europa amb el suport de l'Institut Català de les Dones.